Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i 2, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2.
Bon dia a tots, siguen tots i totes benvinguts a la 92.2 de la freqüència modulada. Fins les 2 estarem amb tots vosaltres i avui veuen que no tinc la veu de Susana i és que avui jo, Maria, i el burro delante, para que no s'espante, i la meva companya Montse, ens hem fet...
Itxelo, ha participat.
Què ha passat avui? Què ha passat?
Un golpe d'estat, no sé això.
Un golpe d'estat?
Sí.
Què hem fet amb Susana? L'hem deixat ahí fora, avui.
Sí, entrarà una miqueta més tard, però sí. ara...
És que avui veníem amb moltes ganes de festa, això de que avui es començaven les festes de Sant Pasqual, i hem dit, avui, Susana, anem a cantar i anem a ballar nosaltres dins. Però no, durant... El ratet que estem amb tots vosaltres, tranquils, que l'escoltareu, perquè sí. Nosaltres també la direm molt a faltar. Bon dia, Txelo Climent, que estàs ahí a la taula.
Bon dia, bon dia.
Que, com
tu
estàs?
També has fet el golpe d'estat, eh?
Sí, sí, sí.
De ràdio.
Sí. Mal que me pese.
Mal que me pese. Ui, és que ja no se pot involucrar en el que...
Vostès se recorden quan ella parla de la paciència... Sí. Clar, ella la paciència la té bé amb Susana, però amb nosaltres no la té bé. Qualsevol no pot tindre bé la paciència amb nosaltres, que som un poquet terratrèmol, veritat, Montse?
No, un poquet.
Bé, pues si volen arrenquem un poquet amb les notícies perquè avui tenim molt de contingut. Arrenquem amb la primera de les notícies que m'ha cridat l'atenció ahir rebuscant entre tots els diaris digitals, escoltant les ràdios i les televisions, i és que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell donarà ajudes de fins a 250 euros per a l'adquisició de bicicletes i patinets amb l'objectiu de fomentar aquest tipus de transport i de secundari reactivar el comerç de proximitat. Puig ha realitzat aquest anunci després de reunir-se per videoconferència al costat del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, amb membres d'entitats vinculades al foment de l'ús de la bicicleta. En concret, es donaran ajudes de 75 euros per a l'adquisició de bicicletes i patinets, 250 euros per a les bicicletes elèctriques, 200 per a kits d'electrificació de bicicletes i 150 per a bicicletes amb elements per a transport infantil. Han precisat això des de l'Estat. El president també ha dit que els valencians podran accedir a aquestes ajudes a partir de juny. Verem com, quan, però escolta.
I de quina manera?
Clar, això tot està per concretar, però la idea no és massa roïna.
Si això fa que seguim així en la contaminació que estiga baixant, és molt bona senyal.
Home, això sí, perquè això incrementaria...
Però abans d'eixir en les bicicletes, patinets, elèctrics i demés, tenim que estar... en test, mos tenen que fer els test i mos tenen que estar en tota la seguretat.
Avisar també, abans de tot de les bicicletes, que avui anem als penaltis, Montse.
Bueno, en este cas el Villarreal sempre ha tingut bons porters i jo pense que...
Ah, però això no té res que veure. Ah. Ahir mos juntem tots també per passar a la fase 1. Veurem si avui és el dia, no és el dia, veurem.
Jo sempre pense que si tenim que passar és perquè tenim que passar.
Sí.
I si no, pues bueno, no passa res. Mm. Seguirem en la normalitat, entre cometes, que tenim ara i tampoc mos tenim que tirar les mans al cap perquè, a veure, si no passem és perquè no estem preparats per això. Mm. Això, si tenim que passar i tenim que tornar darrere 60 dies de no poder eixir de casa, jo preferís estar una setmana més en el confinament i tindre la fase 0 que tornar darrere, perquè vaig a dir-te, a més, ara ve el temps més difícil, perquè estos mesos, març, abril i maig, estem passant-ho en mesos que no fa molta calor, mesos de pluja, però és que venen són mesos d'eixir al carrer, d'anar a la platja, d'ajuntar-te a la família, dels diumenges, i això...
Mm. A més, també, en clau nacional, també informar als nostres oients que ja de totes les comunitats autònomes, els seus consellers i regidors, han decidit que els xiquets no tornen a l'escola en les fases que estava prevista. Per què? Perquè han sigut els docents qui han reclamat que ells no poden fer-se càrrec de tots els xiquets. Per què? Perquè els xiquets volen tocar-se, abraçar-se, besar-se, durant molt de temps. I, clar, això fa qüestionar-se també si aquestes mesures es podran fer al setembre. O sigui, si tu ara no pots controlar que els xiquets es toquen, està previst que el setembre, esperem que no, que estiguem un poquet millor, però que també hi hagin aquestes mesures de distància entre tot el món i esperem que tot això es puga fer realitat.
La veritat que en aquesta pandèmia tenim que anar pas a pas i d'ací a setembre ens queden encara alguns mesos que... se reduirà, la gent es començaran a fer els tests, la gent, bueno, estarà una miqueta més... S'intenta que la gent estiga conscienciada i després les aules, Maria, no estan preparades, els col·legis no estan preparats perquè els xiquets vagin ni en el mes de juny, ni en el mes de juliol i ni en el mes d'agost. O sigui, no estan preparades. No, perquè que... moltes classes se fan en barracons.
Sí, però encara. Realment no van a tornar als col·legis, seria ja al setembre, però és això l'idea que se va allà.
Esperem com estiga el tema.
Bé, venim ara sí a Castelló per parlar que els autònoms de la nostra província es troben entre els que menys prestacions pel cessament de la seva activitat han demanat. Arran de l'actualitat de l'actual pandèmia sanitària. Així es desprèn de les xifres que el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha fet públiques i que assenyalen que només un terç dels treballadors per compte propi de les comarques castellonesques han vist reconegudes les ajudes que han sol·licitat per apariar la falta d'ingressos derivada de la crisi del coronavirus. La taxa de cobertura de les prestacions a Castelló és del 37,2% exactament. Se situa per de baix de la mitjana autonòmica i de l'estatal, que estaria més del 40% i 45%.
Referent als autònoms i de la gent dels empresaris, n'hi ha prou empreses que estan pues, disgustades perquè els seus treballadors encara aquestes fetges no han cobrat un mes dels ERTEs o dels ERTOs. Entonces, aquests empresaris sí que ens comentaven que no s'havia donat cap explicació referent a aquest tema, que els treballadors es diuen que no havien cobrat i encara no sabem. Sí que intentarem saber que... Bueno, la veritat és que s'han presentat a un munt de demandes i serà poquet a poquet la gent que pugui anar a cobrar. Però sí que és veritat que n'hi ha molta gent que encara no ha cobrat un mes des del mes de... Bueno, dels ERTOs que se van fer.
Ara ens venim així a Vila-real perquè l'Ajuntament està ultimant els treballs per a la posada a punt del cementeri municipal de cara a la setmana que ve perquè la ciutadania puga visitar els seus familiars i amics difunts. En aquests dies estan realitzant totes les labors per a la seva posada a punt cara a esta reobertura. Així mateix continuen les obres de millora i rehabilitació per a la qual cosa des del consistori es demanen disculpes si aquests treballs ocasionen alguna molèstia als visitants. A partir de la setmana que ve s'informarà dels horaris, així com de les condicions de seguretat i prevenció per a la seva reobertura. Jo crec que és una bona notícia per a tota la ciutadania, sobretot aquelles persones pues que s'han vist afectades perquè alguna de les seus familiars ha faltat durant aquesta crisi.
Rosario Royo, consellera de cementerins, comentava fa uns dies que sí que s'havien fet unes ampliacions al cementeri perquè, bueno, amb més rapidesa perquè se necessitava espai i que, bueno, que estaven ja ultimant les obres per a que puguen assistir i puguen visitar els difunts.
Bé, i ara ens n'anem fins al Masora, perquè no sols els vilarealencs es començaven avui les festes. El Departament de Festes de l'Ajuntament del Masora ha preparat una campanya en el mobiliari urbà per a animar a la població, coincidint amb l'inici de les festes, no, de Santa Quitèria, que hagueren arrencat esta nit amb el famós xupinazo, no? D'aquesta forma, banderoles, marquesines i façanes d'edificis rememoraran escenes d'altres edicions festives amb les imatges dels fotògrafs locals i professionals. Podrem pujar totes aquestes imatges que anem veient o si tenim algun record d'altre moment a les nostres xarxes socials amb el hashtag Coixinet Prompte o Celebrarem. O sigui que des d'ací animem a tots els almassorins i almassorines que pugen les seues instantànies també a les xarxes socials.
Bueno, i ací a Vila-real, avui es començarien les festes de Vila-real. Es comencen igual perquè són
de caràcter virtual.
Sí que és veritat que no se pot anar a la penya,
Recalquem, escolteu bé, obriu les orelles, no es pot anar a la penya.
Sí. De moment, a partir de la setmana que ve, si passaríem, que no ho sabem, ja veurem.
No es necessiten les aglomeracions. Pues o sigui, s'està parlant d'aquestes reunions de 10 persones, sempre de 10 persones, però també s'han escoltat rumors de que probablement hi ha comarques sanitàries que passen a esta fase 1, però que a sota de les reunions de 10 persones queden limitats. O sigui, que no coneixerem la fase 1 com vam conèixer fa dues setmanes que tenien unes restriccions exactes, sinó que tindrem més restriccions.
Sí, se passarà a la fase 1, però a lo millor pues llevaran temes que no poden estar 10 persones, bueno, una miqueta més per a controlar, per a que no tornem enrere, sinó que poqueta a poqueta anem endavant.
I terminem, finalitzem el nostre moment de les notícies per dir que el cap de setmana vindrà amb moltes precipitacions a la Comunitat Valenciana, localment fortes el dissabte al sud de València i nord d'Alacant. Les tempestes seguiran avui divendres a la Comunitat Valenciana, sobretot per la vesprada, i pujaran les màximes. El vent serà variable fluix i les temperatures no experimentaran canvis significatius. El dissabte s'activarà l'alerta groga a l'interior sud de la província de Castelló. Demà predominarà el cel nuvolós amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior i s'esperen precipitacions febles i disperses al matí, mentre que el diumenge predominarà el cel poc nuvolós amb alguns intervals matinals de núvols baixos, tendint a intervals nuvolosos amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior. Quants núvols, no?
Bueno, Maria, quina desil·lusió.
Núvol.
Ahir vam fer la foto i la vaig pujar al meu Instagram, que plovia. Home, i molt.
És que...
Però avui han pujat la foto del solet. I ara me dius que tornem
però
a tindre
què
t'ha
dit jo avui? Que com no me tinc que constipar, avui sol, demà pluja, vent, una altra volta núvol...
En resumides cuentes, tindrem nuvolat i no podrem prendre el sol, no?
No, este cap de setmana te quedes sense prendre el sol.
Ai?
Però escolta, encara que puguem anar a passejar, encara que siguen núvols, mentre que no mos pille la pluja com me va passar el dimecres.
Que te vas banyar.
Me vaig banyar i me vaig caure.
Ah, pues Maria.
Pues així no és que tenia perillós. Ganes de besar la terra. Tenia tantes ganes de vore-la que vas dir cap a davant, saps? Bé, perfecte. Pues si te pareix, Montse, com sí. Tenim tant, es comencem amb la primera de les entrevistes, que serà el diputat nacional del Partit Socialista, Germán Renau. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española.
Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Mapper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Mapper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13:30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Mapper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer premió al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Es el turno de hablar en clave nacional con el diputado nacional del Partido Socialista, Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Germán, estamos esperando como agua de mayo pasar a esa fase 1. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues ¿cómo lo veo? Pues lo veo, yo creo que lo veo un poco como todo el mundo, que es muy, muy importante que los cambios de fase se hagan de una forma ordenada y que pase de fase aquel territorio que realmente está preparado en cada momento para pasar de fase. Uh-huh. Si lo estamos o no, pues no lo sé, la verdad. Depende un poco de la sensación que tienes en la calle, pero luego, claro, hay muchísimos datos y parámetros que maneja el Ministerio de Sanidad y que al final es de lo que depende. Aquí las decisiones son puramente técnicas y dependen de muchísimos parámetros diferentes. Pues dependen de variables epidemiológicas, de los contagios, de la ratio de contagio, dependen de variables sanitarias, ¿no? La disponibilidad de camas UCI, de la fortaleza del sistema sanitario en cada territorio, y dependen de muchísimos otros factores sociales, económicos, de movilidad. Entonces, esto es una cuestión que es una decisión que toman los expertos, pero bueno, hoy saldremos de dudas de qué partes de cada comunidad autónoma siguen avanzando de fase y cuáles tienen que permanecer una semana más para mejorar esos números.
Sí, se ha comentado que posiblemente se pueda pasar de fase, pero con más restricciones que de lo que había previsto también.
Sí, yo creo que siempre que tengo la oportunidad intento decir lo mismo, que debe imperar siempre el criterio de la prudencia. Tengamos en cuenta que llevamos ahora 61 días, ¿no? 61 días de confinamiento. Ayer se cumplían 2 meses.
Sí,
y
correcto.
Desde el decreto de estado de alarma. Y yo creo que lo que tenemos que saber es que retroceder no es solamente dar un paso atrás, es que es algo que nos puede llevar a la casilla de salida. y nos ha costado 60 días llegar hasta donde estamos en este momento, que un error, que un traspiés, que un tropezón nos devuelva a la casilla de salida es algo que hay que evitar a cualquier coste realmente, porque es que nos podemos volver a ver en 60 días otra vez de confinamiento. Yo creo que eso sería algo, primero, que no quiere nadie, naturalmente.
Por supuesto.
Y segundo, que sería dramático. Entonces yo creo que el principio de prudencia que está imperando en todo momento desde el principio de esta crisis, yo creo que es una de las cosas que nos está haciendo avanzar lentos pero seguros.
Sí, sobre todo esta semana, ¿no? Yo creo que el gobierno central se ha quedado un poco disgustado con este estudio que se está haciendo de la seroprevalencia, donde informan que solo el 5% de los españoles hemos pasado el virus, y eso no son buenos datos.
Mm-hmm. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene la ciencia, yo al fin y al cabo también vengo, ¿no?, de la ciencia y la tecnología, es que la ciencia ni se gusta ni se disgusta. Se basa en los hechos, en la realidad y en los datos que hay. El estudio de seroprevalencia, que hemos conocido la primera oleada esta semana, se hará en tres oleadas diferentes y dará más datos y dará más información, sobre todo sobre si gente que había desarrollado anticuerpos en su momento puede volver a contagiarse, dará muchísimos datos adicionales. Ahora mismo lo que nos ha dado son dos datos clave. En primer lugar, que la tasa de contagiados es mucho más baja que lo que en principio se podría haber esperado, ¿vale? Estamos hablando de un 5% de personas que han desarrollado anticuerpos, que han tenido un contacto con el virus en algún momento. Y luego, pues evidentemente estamos muy, muy lejos, eso implica que estamos muy lejos de lo que se llama la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño. Y luego el segundo dato clave es que esa sorpresa, más que disgusto, de la tasa, digamos, de gente que ha tenido contacto con el virus sea más baja de la esperada, indica que ha habido algo que ha roto en cierta medida la progresión natural del virus, y eso es el confinamiento. Yo creo que eso ha pasado dos cosas con este estudio. Primero, que ha demostrado que el confinamiento fue una medida clave para frenar la expansión del virus. Y dos, que también es muy, muy importante, es la diferencia territorial de esta seroprevalencia, con lo cual esto nos hace pensar que las medidas asimétricas también son una muy buena decisión, porque evidentemente no todos los territorios han sido afectados de la misma manera y no todos ellos tendrán que seguir una desescalada igual ni al mismo ritmo. Yo creo que es importante saber que cada territorio puede avanzar a una velocidad diferente, y eso implica que los que van a avanzar con más cautela, de esta manera no frenarán a aquellos que pueden correr más. Y de la misma manera, aquellos que pueden correr más no impondrán prisas innecesarias a esos territorios que necesitan más tiempo. No por cuestiones de gestión de salud ni nada por el estilo, simplemente por cuestiones demográficas, por cuestiones de movilidad, por la propia definición de cada territorio. El virus ha avanzado de una manera diferente y yo creo que es importante que la desescalada se diseñe específicamente para cada territorio.
Cambiando un poco de ámbito, diputado, ya se ha acordado finalmente que los colegios no abrirán la próxima semana, por lo que se ha explicado esta mañana, ¿no?
Sí, lo mismo que decía, realmente va un poco todo al hilo de lo que comentaba antes. Las decisiones se tienen que tomar con base al conocimiento que hay en cada momento, y en este momento se ha decidido que los colegios no abrirán, y lo más importante es eso, que las decisiones se tomen en base a criterios técnicos y científicos, y que sean los expertos los que aporten la información necesaria. Habrá que ver cómo abrirán los colegios y cuándo. En este momento, pues esas decisiones tendrán que tomarse también en su momento.
Sí, en este caso creo que han sido los docentes los que han explicado que obviamente entre las edades comprendidas entre los 3 y los 6 años es muy difícil que los niños no se relacionen entre ellos con contacto físico, ¿no? Y eso ha despertado muchas dudas de si en septiembre, por ejemplo, sí que podrán hacerlo.
Claro, a eso me refería. Habrá que esperar a ver cómo evolucionan los datos a través de los estudios que se están realizando para ver si será posible o no será posible. Yo espero que sí, porque espero que cuando lleguemos a septiembre hayamos ya llegado a esta nueva normalidad en todo el territorio español y podamos empezar a hacer una vida normal, aunque lógicamente pues con una serie de cautelas y precauciones que antes no acostumbrábamos a tener. Recordemos que científicos de la OMS están diciendo que cabe la posibilidad de que tengamos que convivir con este virus uh-huh. durante los próximos años, porque puede no desarrollarse una vacuna efectiva o una vacuna, digamos, estable en un breve periodo de tiempo. Con lo cual vamos a tener que tomar muchas decisiones y vamos a tener que ver si hay cosas que dábamos por hecho y por sentado que tenemos que empezar a cambiar.
Claro, porque realmente si hay una segunda oleada tampoco podemos volver a confinarnos, ¿no? Realmente tendremos un poco que aprender a convivir de alguna forma con el virus.
Bueno, aprender a convivir a lo mejor también es confinamientos selectivos, no lo sé. Yo personalmente, si hay algo que creo que hemos aprendido en esta crisis, es que tenemos que escuchar a la ciencia siempre. Porque realmente, yo ya lo dije, escribí un artículo justo al principio de la pandemia, en el que decía que la ciencia es la única manera para combatir a un fenómeno de estas características. Se pueden tomar muchas decisiones, pero todas ellas tienen que estar basadas en el conocimiento científico. Y cuando digo que tenemos que aprender, que tendremos que aprender a convivir con el virus, cuando los expertos dicen eso, yo creo que se refieren a que habrá que ver cuáles son las medidas más adecuadas en cada momento. Si aprendemos o si somos capaces de desarrollar sistemas de detección temprana del virus que nos permitan trazar las líneas de contagios, pues a lo mejor ya no es necesario el confinamiento y se puede hacer de una manera mucho más selectiva. Habrá que ver cómo se desarrolla, porque se está trabajando en esto día y noche. Yo creo que todos los organismos científicos y de investigación más importantes del mundo están ahora mismo trabajando al 110% para dar una solución a este problema.
Diputado, hablando más en ámbito político, ¿podrá ser posible esa prórroga del estado de alarma o ahora mismo sí que se ve demasiado complicado?
Bueno, yo no solo creo que es posible, sino que creo que es imprescindible. Cuando sales a la calle, una de las cosas que ves es que la gente, y eso sí que me sabe mal, digamos que parece que ha empezado a perderle un poco el respeto sí. a la situación. Y con esto me refería a esto me refería cuando decía que no podemos permitirnos el lujo de tener un tropezón, porque un repunte de la enfermedad podría devolvernos a esa casilla de salida. Yo creo que cosas como están las manifestaciones, estas que está convocando la extrema derecha o con las manifestaciones, por ejemplo, de estos últimos 2 o 3 días en un conocido barrio de Madrid, creo que son, me parecen responsabilidades tremendas. Y no prorrogar el estado de alarma realmente lo que hace es atar las manos del gobierno, porque no podrá hacer ciertas cosas. El estado de alarma no es un fin. El estado de alarma es únicamente un medio para conseguir un objetivo. El objetivo es mantener a la gente separada unos de otros para que nuestro sistema sanitario reduzca esa carga y esa saturación que ha llegado a tener. No nos olvidemos uh-huh. que ha estado realmente, nuestro sistema de salud ha estado contra las cuerdas, ha estado al límite. Y ha sido el confinamiento lo que ha conseguido aplanar la curva y frenar la llegada de más personas a la UCI, que ya no daba más de 100 en algunos territorios. Entonces, que ahora mismo el Partido Popular diga que va a votar en contra del estado de alarma, yo, sinceramente, es algo que no consigo entender. No consigo entender porque me parece una irresponsabilidad tremenda. Y además, está cargada de no me gusta decir mentiras, pero sí de cosas erróneas y falsedades. Porque están diciendo que hay otras leyes que pueden, digamos, simular el estado de alarma, cuando los mayores expertos que tenemos en este país en derecho constitucional lo han dejado bastante claro. No hay ninguna ley que pueda limitar de forma general el derecho, la libertad de movimiento de las personas que no sea el estado de alarma. Es que el estado de alarma se introdujo en la Constitución precisamente por una crisis sanitaria que hubo en otros países en el momento en el que se estaba redactando nuestra Constitución y se decidió incorporar el estado de alarma precisamente para estos casos. O sea, tenemos esta herramienta para un caso como este. De hecho, está redactada así. Está redactada así, la ley del estado de alarma, y es plenamente constitucional porque está escrito en la Constitución. A que digan que es inconstitucional limitar el movimiento de las personas es no habérsela leído. Estamos ante un caso extraordinario y los problemas extraordinarios requieren medidas extraordinarias. A nadie le gusta estar así, pero yo creo que nadie puede negar que haber tomado estas decisiones, ahora que hemos visto el estudio de seroprevalencia, creo que nadie puede negar que han sido las decisiones correctas porque han conseguido frenar la expansión del virus.
Muchas gracias, diputado, por todos estos mensajes, ¿no? Que se ve un claro mensaje de prudencia ante todo y de calma a la ciudadanía, que no tengan más prisa de la que no necesitamos. Gracias por haber estado hoy con nosotros, Germán.
Muchísimas gracias a ti, gracias a vosotros.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Doctor Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Si eres autònom i t'has vist afectat per aquesta crisi, l'Unió de Comerç de Villarreal t'ajuda. Podràs informar-te per telèfon de 9 a 7 hores en el 964 86 17 87 i el 687 73 84 02. Per mail en info@ucovi.org o en el carrer Sant Roc 9 de Villarreal, de dilluns a divendres de 9 a 3 i dijous de vesprada de 4 a 8, respectant sempre les mesures de seguretat. L'Ucovi i l'Ajuntament de Villarreal amb els autònoms. Pla d'iniciatives municipals Covid-19. Continuem junts i units des de casa.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
I també vull
que sabem que n'hi ha un ple extraordinari, li preguntem al Partit Popular i per això tenim a Carlos Gil, regidor del Partit Popular de Vila-real. Molt bon dia, Carlos.
Bon dia.
En els plenos extraordinaris normalment no se presenten mocions, però en este cas, en este pleno extraordinari, el Partit Socialista, que és el que està governant, en presenta i Compromís també en presenta. Partit Popular va presentar algun tipus de moció?
Pues no. A veure, t'explique. Des que has començat la pandèmia, pues, va haver un acord entre tots els grups de que les mocions que pues, tingueren un caràcter polític i d'això, pues, que un poc, evidentment, no era moment i que anem a deixar-les de banda i que tot el que tingueren que fer mos centrarem en tot el tema de les mesures per ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia. Entonces, així no ho han fet fins a este moment. O sigui, a este moment, evidentment, s'ha convocat un ple extraordinari, en principi, per aprovar lo de la mesura d'eliminar les taxes per a les terrasses dels bars i restaurants, i s'han colat dos mocions, una del, com bé has dit, una del Partit Socialista i una de Compromís, que entenem que tenen un caràcter polític. La del Partit Socialista pot ser una miqueta menys, perquè també té una part econòmica, perquè és gent que està afectada, un col·lectiu que està afectat pels efectes de la pandèmia, però nosaltres no hem volgut entrar a aquest joc i hem volgut seguir en la nostra postura de dir, bueno, ara estem per altres coses, i efectivament sí que han presentat una moció, que és una moció que va un poc demanant-li a la Generalitat que augmenten les ajudes que han donat als autònoms, però que no entrarà a l'extraordinari, sinó que anirà per al seu cauce normal, anirà la setmana que ve a les comissions i entrarà per al pròxim ple ordinari.
Si vol que ens retractem, anem a parlar del que vostè acaba de dir, després si vol adelantem i anem a la que presentaran en el pleno ja ordinari. Vostè diu que per a vostè sí que hi ha un tema polític en este pleno extraordinari per les mocions que presenten tant PSOE i Compromís. Vostè ho sap i segurament després de les dues del migdia nosaltres també ho sabrem. Però pels oients, el que vostès intuïixen, hi ha una pugna política?
Pues no ho sé, o sea, realment no puc dir quines són les intencions que porten. Evidentment són dues mocions que no han passat per comissió, són dues mocions que aniran per urgència i que, bueno, que m'imagino que es posaran els motius de quina és aquesta urgència. Les dues mocions, el Partit Popular té clarament un posicionament i que m'imagino que podràs imaginar, però que evidentment tindrem que saber primer quins són els motius que tant a Compromís com a Partit Socialista els ha dut a presentar aquestes mocions per urgència en un ple extraordinari.
Ho preguntaran. Suposo que preguntaran
no.
Perquè és la primera volta que se salten esta norma que en principi era una norma que havien... que era la normal, que era el que sempre se feia, plenos extraordinaris, no n'hi ha mocions.
No, en principi no és que ho tenim que preguntar, o sigui, en principi totes les mocions que no passen per el seu cas ordinari d'anar a una comissió prèviament, i això, pues, normalment el grup proposant deu d'explicar el motiu d'aquesta urgència, de per què no ha anat per aquesta causa, i entonces, que habitualment tot el que se presenta per urgència, tots els grups normalment per unanimitat ho acceptem i se debatís en el ple. Però almenys aquesta explicació l'hauran de fer.
Uh-huh. I ara sí, passem a la moció que vostès portaran al ple ordinari.
Uh-huh. Sí, bueno, al final ha sigut, en tots aquests efectes i totes les mesures, i a més la gran quantitat de mesures que s'han fet, que s'han modificat i que s'han promulgat per totes les diverses administracions, tinc que dir que l'Ajuntament de Vila-real encara estem una miqueta retrasats en aquest aspecte, però bueno, centrant-nos en el que ens toca, el passat mes d'abril la Generalitat Valenciana va treure una línia d'ajudes per als autònoms afectats per al tancament dels seus negocis, per el Real Decret 463/2020, i els que havien reduït la seva facturació més d'un 75%. Entonces, se van iniciar ja la tramitació d'ajudes el passat mes d'abril i se van finalitzar el seu ple de presentació el passat 4 de maig. A la vista de totes les, la quantitat presentades, se calcula que aproximadament només se pot arribar a un màxim un 30% de les sol·licituds presentades. Entonces, nosaltres el que li estem demanant en aquesta moció, i és bàsicament, és que com a més se van atendre per pues el que ha sigut més ràpid i que el primer dia n'hi havia gent que estava demanant cita per poder presentar i sa ajuda de forma telemàtica i la cita la donàvem pel dia 27 o 28 d'abril, dona compte la quantitat de sol·licituds que van arribar el primer dia a les 9 del matí, només se va obrir el tràmit telemàtic.
El secretari d'Ocupació, que vostè sap que és la persona responsable, va entrar en directe i va dir que s'estaven donant cites per el col·lapse tan gran que n'hi havia en aquestes sol·licituds, és dir, així ho va, i ese mateix dia que se va obrir el plaç va entrar en directe i que és Enric Nom de Déu, i ho va dir.
Sí, sí. Sí, és així, però és que era evidentment normal perquè n'hi havia una gran quantitat d'autònoms que evidentment estaven afectats i que podien ser beneficiaris d'aquestes ajudes i que evidentment se van tirar en tromba a poder aconseguir-les, no? Entonces, degut a això, pues, claro, veiem que és molt injust que per un simple fet de que en la cua hagis arribat el que fa 30 o el que fa 50, pugues accedir a unes ajudes i o uns altres no. Entonces, el que li estem demanant bàsicament a la Generalitat, ara que ja sap que ja estan totes les sol·licituds presentades i saben quants diners van necessitar per a poder arribar a tots, pues, que augmenten la partida pressupostària d'esta ajuda, que és l'única que han fet per a pal·liar o per ajudar a tots els autònoms afectats en aquesta crisi, que l'augmenten fins a arribar a la quantitat necessària per cobrir totes les sol·licituds que, evidentment, complisquen els requisits que se demanaven.
Sí, perquè,
bàsicament és això.
Sí, perquè en aquest cas, Enric Nom de Déu també va parlar d'una quantitat, i quan aquesta quantitat s'acabava, tots els que arribaven darrere ja no tenien accés. Però ells s'hi esperava una possible ampliació econòmica, i vostès, el Partit Popular de Vila-real, el que li demana a Generalitat és que ampliïn aquesta quantitat econòmica per a que les nostres empreses no patisquen l'haver estat 60 dies sense poder obrir la porta. No?
60 dies, i les que ens queden, o les que ens queden en una capacitat productiva molt reduïda, perquè evidentment tota la gent d'hostaleria, si només pot treballar al 30 o al 50%, primer a les terrasses i després dient tot, o els comerços que tinguin, el cicot de comerç, que tenia que ser cita prèvia i darrere d'un altre, pues, evidentment la capacitat de poder de ventes que puguen tindre són molt menors. Això tampoc sabem cert hasta quin temps arribarà.
En este cas, aquesta primera ajuda era per a l'estat d'alarma, és dir, no sabem si encara si en la desescalada hi haurà, se farà una altra partida per a la desescalada, no? Això és, encara desconeixem si això serà aixina, no?
Ho desconeixem, però realment sí que és veritat que al final, a diferència de l'estat central, que sí que n'hi havia ajudes, com per exemple la prestació per TESE, que sí que anaven lligades a l'estat d'alarma, en aquest cas no, en aquest cas al final era la Generalitat ho va fer per la via d'una subvenció, d'una ajuda, per una quantitat fixa. Entonces, si després n'hi haurà algo més o n'hi haurà algun tipus de mesures,
i també,
pues, haurien d'haver-les.
Jo li parlo a vostè com a professional de la seva feina, que ho és. No serà el mateix, els mateixos números que se presenten per un tancament que no se pot obrir ni siquiera per cita prèvia ni per hores, a després que ja se podia obrir en cita prèvia i a neure algun tipus de facturació. És a dir, no se tindria que contemplar igual les pèrdues en una situació que en una altra, no?
Clar, és que en un principi, evidentment, la gran majoria pues, van tenir que tancar, i després algunes que, evidentment, van disminuir la facturació més d'un 75% és pràcticament no facturar quasi res. Sí que és veritat que ara, pues, evidentment, la gent anirà, i després també les diferències sectorials, o sigui, no és el mateix el xicot de comerç que els bars i els restaurants, i molt diferent la problemàtica que poden tindre els establiments dels llocs turístics, que en la província de Castelló pues, són uns quants, perquè aquests possiblement són els que més llarg o més tardaran en poder recuperar-se d'esta crisi.
Per això caldria estudiar com van passant les fases i en quin moment els empresaris necessiten una ajuda o d'una manera o d'una altra. També tens que contemplar les pèrdues, les inversions que s'han fet, no?
Clar, per això diem que, de moment, sí. Lo important és a la gent que ha tingut que tancar estos mesos que puguen arribar les ajudes per tots, i després, evidentment, després ja parlarem de la sortida
dels següents períodes.
I de veure com... Exactament. Ahir podem haver d'ajudar i potser sí que ja, per això diria jo que en la forma d'eixir o de la desescalada sí que ja les mesures potser sí que ja deuen adaptar-se, com bé tu dies, a els diferents sectors i a la mesura en la que poden recuperar els seus diners.
Carlos Gil, moltes gràcies per haver entrat així en Ràdio Vila-real i haver-nos explicat aquesta lluita que porten des de dins del Partit Popular de Vila-real.
A vosaltres per tota la feina que feu i de transmitir totes aquestes coses en aquests moments que bueno, són complicats i els mitjans de comunicació però realment feu la vostra labor de molt bona forma.
Carlos Gil, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Com que avui, sobre les dues del migdia, sabem que la població de Vila-real se farà un ple extraordinari i tinc un dubte que vull que m'aclarisquen. Tinc al costat del fil telefònic a Santi Cortells, regidor per Compromís de Vila-real. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Si és la primera volta o almenys algo que no tinc massa clar, se porten mocions a un ple extraordinari?
Bé, cal distingir dues coses. Una, que el fet que es faça un ple extraordinari, vull dir, és una cosa habitual en la casa, jo diria que quasi tots els mesos hi ha plens extraordinaris i està justificat, diria jo, per exemple, amb una proposta que han fet tots els grups polítics, que és la de l'eliminació de les taxes de la instal·lació de quioscos a la via pública, l'establecer cadires de, dels negocis, no? De l'ús públic de, la, de tots els negocis que tenen terrassetes i coses així, doncs aquesta taxa s'elimina a proposta de tots els grups i per això es justifica que hi hagi un ple extraordinari en si. Una altra cosa és si es presenten mocions o no. Això sol fer-se sempre en els plens ordinaris. És curiós perquè fa poques setmanes a nosaltres ens, els de Compromís ens van dir de tot, el grup socialista, ens van tillar fins i tot de deslleials i coses així, per presentar una moció per urgència, cosa que sí que s'ha prevista al reglament. Però bé, com hi ha una espècie d'acord tàcit, doncs, doncs per això ens van dir absolutament de tot. I ara és el grup socialista el que salta, se salta això completament i en un ple que és per a altres afers, doncs presenta una moció i ja està. Aleshores, tots els grups, perquè jo estic veient, doncs també s'han pujat al carro. Esta moció que presenta el grup socialista és una moció sobre els bous, cosa que nosaltres encara no hem decidit la nostra... Nosaltres després veureu la nostra postura, si seguiu el ple a Ràdio Vila-real, però independentment de la nostra postura, doncs també no sé fins a quin punt és necessària una moció que bàsicament el que fa en el preàmbul és atacar a Compromís i a Mireia Moya quan eixa conselleria hi ha també directors generals del PSOE. Però, en fi, nosaltres ja ens sentim com l'origen de tots els mals per a aquest partit. No, no sé per què tota aquesta persecució. Però, en fi.
Això és...
Després nosaltres...
Sí, diguem, és un poc raro, així en la Comunitat Valenciana... tot i que estan de socis en la Generalitat. És a dir, que vostè me diga això permetís que a mi me sembla un poc raro, no?
Sí, però no sé, deu ser una estratègia, no sé, no sé què, quin mal hem fet, o si és que molestem, o si és que les nostres postures molesten, però bé, nosaltres potser estem així per això, per a molestar un poc, perquè a vegades... cal posar les coses en tela de judici, sobretot el bipartidisme porta massa anys instal·lat, és un establishment, no? S'ha parlat de la casta, se li han donat molts noms i porten instal·lats en el poder absolut massa temps i a vegades posar en tela de judici certes coses, doncs jo entenc que puga molestar, però nosaltres no estem així per a no molestar a ningú, sinó per al contrari, més en aquests temps en què els nostres veïns, la nostra família, nosaltres mateixos estem patint, doncs, doncs també és necessari anar tots junts, tots plegats, per descomptat, però això no vol dir que atorguem la veritat absoluta sempre, sinó que també podem posar en dubte coses, per què no.
Tornem al plenari?
Sí. Nosaltres presentem una moció, l'hem presentada perquè ja que tots s'han animat, doncs nosaltres també, no? I és una moció, doncs és una miqueta, el títol que li hem posat és per la investigació d'afers fiscals indeguts i el retorn dels diners als espanyols. Nosaltres en esta moció, i voldria explicar-ho perquè algun mitjà per ahir, doncs potser només ha reflectit una part, però com així en esta cara sempre es deixeu explicar-nos, doncs vaig a fer-ho. Nosaltres el que plantegem de l'inici és que la Casa Reial fins ara no ens ha demanat perdó als espanyols per uns afers que són coneguts internacionalment, que així pocs mitjans n'han parlat, alguns sí, i és estos diners que el rei emèrit hauria rebut d'un règim sanguinari, no? Perquè és un d'estos... en fi, ja coneixeu un poc el cas, que ha estat publicat en diaris suïssos, i que s'han externalitzat ni més ni menys que uns 100 milions de dòlars, segons dia la Gaceta Suïssa. I a banda, hi ha uns temes, doncs, bàsicament, que el rei Juan Carlos li hauria posat les banyes a la seva dona per tots els llocs, no? I que, per tant, no és un exemple precisament del que ha de ser un matrimoni si atenem, per exemple, els valors cristians, no? Podríem atendre els valors humans també, no? Sí. Enganyar a la teua dona, doncs, no està bé. Fins ara no ens ha demanat perdó, més bé ens ha donat lliçons el seu fill i la Casa Reial està tacada. per tot tipus de casos de corrupció, no? També està el d'Urdangarín, que a més va ser condemnat en ferm, no? Mm-hmm. Això no seria el que diem sempre suposadament, sinó que ja està condemnat. Bé, nosaltres pensem que això, ara que venen les festes de Sant Pasqual, va totalment en contraposició dels valors que Sant Pasqual va representar, i amb motiu que nosaltres dediquem les festes a este sant i portem els cordonets que tenen tres nucs. Castedat, està clar que el rei Juan Carlos de castedat res, perquè ha enganyat a la seva dona, uh-huh. va en unes i altres. Pobresa, està clar que tampoc, perquè els diners que haurien de ser de tots els té amagats per ahir en paradisos fiscals. Castedat, pobresa i obediència. Obediència, i és el, ho ha sigut durant moltíssims anys, el cap d'estat, per tant, el primer espasa de l'estat, és a dir, el que més hauria de donar exemple, no? Perquè els valors cristians són que qui més mana és el que més ha de servir. I, per tant, aquesta obediència és obediència al seu poble. Això eren els valors de Sant Pasqual, per això portem nosaltres els cordonets. I això va en oposició, per tant, al que es commemora. I per això demanem en esta moció que l'escut de la casa de Juan Carlos I, que està ahí en l'església, als peus de Sant Pasqual, siga retirat. Això ho ha de fer el bisbat, mm-hmm. ho ha de fer l'Orde de les Clarisses, però pensem que els valors d'este senyor són tan sumament oposats als que va mantindre Sant Pasqual, que va ser pobre, que va atendre als pobres, que va ser obedient perquè obeïa al seu poble, a servir al seu poble, que va ser cast. És tot el contrari del que era el rei Juan Carlos. Per tant, l'escut ahir en una església, que és on es representen aquests valors, no pinta res. També demanem en conseqüència a aquests valors, als quals sí que ens adherim, que es retire la medalla d'or que la ciutat va concedir en els anys 90 a este monarca. Uh-huh. I també demanem que faça el president del govern com el president del govern portuguès i que demani als bancs públicament que retornen els diners que se'ls va atorgar en la crisi del 2007-2008. En aquell temps vam fer un gran rescat bancari i tots de la nostra butxaca vam rescatar els bancs. I aquests diners ens fan falta ara als ciutadans. I els bancs també s'han de posar a tornar-los. Després, en últim lloc, fixeu-vos que anem de dalt a baix, no?
Sí, sí.
El que més exemple ha de donar, després els bancs, que són els que tenen els diners, i després, per descomptat, en la moció demanem que els polítics que han estat furtant diners durant tant de temps i que tenen, els tenen repartits en paradisos fiscals, que a vegades se n'han anat de rosetes, doncs que es faça amb urgència una llei per obligar que tot allò que van furtar o que han estat furtant siga tornat. Perquè a vegades veiem que hi ha condemnes que no inclouen que es tornen els diners que s'han externalitzat, que s'han dut a paradisos fiscals. Home, un gran exemple, però clar, si la més alta institució que ha de ser exemple precisament continua tenint els diners ahir i ningú fa res, el seu mateix fill li ha retirat el seu salari, li ha retirat el salari a son pare. Com no, nosaltres, Ajuntament de Vila-real, li hem de retirar la medalla d'or perquè no és exemple, perquè és especialment dolorós en un moment en el que n'hi ha gent que no té ni per a menjar. Que la més alta institució de l'Estat estiga mantenint-se en aquestes postures i en aquesta falta de moralitat, d'ètica i de tot. Perquè al final, quan nosaltres tenim una alta representació així i tolerem que tinga aquestes actuacions, el que ho estem fent és normal, ho estem normalitzant. Per tant, és necessari que els valors que sustenten allò que som com a societat, de dalt a baix, doncs comencen a canviar. I és per això que fem aquesta moció, perquè pensem que tots aquests diners, si estigueren en les butxaques dels ciutadans, dels municipis, de la gent que ho necessita, doncs farien molt més de paper que externalitzats a Suïssa o a les Illes Fiji o a qualsevol d'aquests paradisos fiscals que tots coneixem.
I, sincerament, vostè, d'aquestes mocions que presenta, què pensa que contestaran? Quina és la que més fete de que isca o de que li aproven, i si n'hi ha alguna que directament ja sap que no van aprovar-li?
Bé, sempre és imprevisible. A vegades és que, clar, fins a l'últim moment, que és de si els moments no pots saber. Jo recordo que vaig presentar una, per exemple, sobre el valencià i me la va votar fins i tot a favor del PP i el PSOE es va abstindre, cosa que em va sorprendre molt, però vaig ir endavant perquè, clar, com s'abstenien, necessites una majoria simple. Després, recordeu allò dels vaixells, de la gent està immigrada que s'ofegava a l'estiu?
Sí.
Doncs es va abstindre el PP i es va abstindre Ciutadans, però el PSOE ens la va votar en contra, juntament amb Vox. Per tant, jo ara ja m'ho puc creure tot. No ho sé, jo crec que el que acabe de exposar així, Susana, doncs és raonable, que crec que és comprensible i que crec que no hauríem d'actuar amb un dogmatisme absolut respecte d'esta alta institució i dels bancs i dels polítics que han furtat allò que no era seu, perquè si no semblarem un règim i no semblarem una democràcia, com que hi ha coses, persones intocables, hi ha coses i persones incriticables, això només pot passar en un règim, en una dictadura. I en una democràcia es pot posar tot en tela de judici en tot moment. I ara és un moment molt adequat per a que aquestes institucions demanen perdó i reflexionen sobre tot allò que han fet, com està passant a Portugal. Ja he dit que el president del govern de Portugal doncs ha demanat als bancs això, que així no s'ha demanat encara. I si... esperem.
Perdó, i si tingueren que, si tinguera que quedar-se en una, si només li deixaren una, quina elegiria?
Ah, home, de les propostes de demà, per damunt de tot, crec que de les primeres és la proposta que hem dit, que afecta molt directament a la ciutat, i és la de la retirada de les taxes i la derogació de les corresponents ordenances fiscals per als quioscos de la via pública, l'ocupació de terrenys d'ús públic, les taules i cadires. Jo crec que aquesta taxa és urgent i això espere que... Jo crec que hi serà per unanimitat, evidentment, perquè al final és el que afecta més directament al veí, això és cert. O més ràpidament al veí.
És la més correcta políticament, és dir, és la que més lluirà davant del ciutadà, no?
Sí, jo crec que... Jo amb això em quedaria, d'aquest ple, perquè ara necessitem coses positives. Jo em quedaria amb això, amb aquestes taxes, no?, que evidentment no és moment ara per cobrar-les, i el ple, doncs, la part de disputa més política, doncs podem destriar-la i quedem-nos una miqueta en coses com aquesta. Jo estic convençut que eixirà endavant per responsabilitat i perquè realment fa falta. Ja t'ho dic, a vegades els polítics sembla com que estiguen en un planeta a banda i no és així. Jo tinc família que té negocis en este poble, tinc família que és major, per tant nosaltres, o almenys jo, estic patint també per tot el que està passant.
És Santi Cortells, regidor de Compromís. Espero que aquestes mocions es queden davant i que puguem celebrar-lo i puga contar-lo en esta casa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies.
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla a casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Bé, jo crec que aquesta música és molt significativa de lo que tindríem que estar escoltant avui a esta hora en els carrers de Villarreal, perquè ara a la una tindríem la famosa crida, no?, des d'ací. No, Montse?
Tindríem al parc del Jaume I lo que és la escuets i la, és la traca, la crida.
La crida, també. Bé.
Sí,
bueno, és com una crida. Bé, i per això tenim en aquests moments al regidor de les festes de Villarreal, Diego Vila. Bon dia.
Molt bon dia.
Et dona nostàlgia escoltar aquesta música de fons?
Sí, dona nostàlgia i ara mateix, no? Fa uns minuts estava veient la crida que hem penjat a les nostres xarxes socials de la Junta de Festes, la crida que han fet cinc sanitaris, no?, membres de la Junta, per a rememorar lo que haguera sigut aquesta crida des del balcó, que està molt proper, no?, de la vostra casa, de Ràdio Villarreal.
Haurà sigut un moment molt màgic. Nosaltres no ho hem pogut veure, perquè, clar, com estem així al peu del canyó, però imaginem que per a tot el món, per als veïns de la ciutat, que Sant Pasqual és una festa tan especial per a tots ells, haurà sigut emocionant.
Sí, suposo que haurà sigut emocionant per a tots. Jo, aquest moment que he estat en el despatx, no, a soles veient-lo i dient quina llàstima que no hem pogut estar al carrer, no, celebrant-lo, però bueno, n'hi ha que fer-hi aquesta crida, no, o aquest homenatge al nostre patró, rememorar el que han sigut les nostres festes, que per desgràcia s'han tingut que suspendre, no, per aquesta situació sanitària en la que estem, però tenim que demanar-li això als veïns, no, que siguin responsables, que sabem que les festes s'han suspès i als carrers no podrem viure-les, no se podran fer actes que tant ens agraden com la xulla, no, o estar a les penyes, però des d'alguna manera, des de casa, en la programació que s'ha preparat, no, es podran rememorar i celebrar actes que ens recordaran, no, a bons moments de lo que són les nostres festes.
Sí, crec que ara a la una i mitja vostè i l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, acompanyat de les dames del 2019 i 2021, perquè 2020 s'ha quedat ahí en el mig, tenen també una cita, no?
Sí, s'ha elaborat un, un missatge d'ànim, no?, als veïns i les veïnes que en estos moments pues, ho han passat mal perquè han perdut a ser volguts o ho estan passant mal per la situació de treball, no?, perquè per desgràcia sabem que molts comerços o moltes empreses encara no han pogut obrir. I és una situació que, pues, que ens afecta a tota la ciutat, no? Per això volíem fer d'alguna manera, no, esta programació per a que la gent es poguera desemboirar un poquet, a lo millor, i poguera pensar en altres coses, no? Que ja portem molt de temps passant moments roïns, no? I és hora de que Vila-real poquet a poquet pues, puga viure i ser renaixement, no? que hem batejat des de l'Ajuntament, no? El renaixement de Vila-real que tots esperem.
Exacte, encara que estem un poquet melancòlics, tenim que dir que l'alegria continua perquè les festes es van a celebrar d'una manera virtual, però es faran perquè la gent tinga aquest sentiment d'alegria. Contem-nos un poquet què és el que se va fer durant tota aquesta setmana.
Sí, s'han elaborat uns actes, no? Pues, gastronòmics, per exemple, per a recordar pues, el que seria el nostre concurs de paelles, el concurs de pedraos, la xulla, que és festa d'interès turístic provincial. Tot això ha sigut també gràcies a les ames de casa, que ens ha proporcionat les receptes tradicionals, no?, per a elaborar aquests plats, que sí que volem convidar els veïns a que ho elaboren des de casa, pues, facin les seues fotos, els seus vídeos, etiqueten a la Junta de Festes o a l'Ajuntament, que en tot això, al final de les festes, també se puga elaborar a lo millor algun tipus de vídeo o de documental de lo que han sigut unes festes en confinament, no? Que és lo que diem, encara que possiblement avui el ministre i les autoritats sanitàries diguen que la Comunitat Valenciana puga passar a aquesta fase 1, volem la responsabilitat dels veïns, no? De que encara que estiguem en la fase 1, actes al carrer no es podran fer i sobretot dir que la xulla, per exemple, la foguera no la podran fer al carrer i recordar que a les penyes també se tenen que evitar, no? Perquè parlen de visites i de reunions de 10 persones, però sempre es diu, no, en la documentació oficial que seran aquestes reunions en terrasses, per exemple, de restaurants o de bars de la nostra ciutat, i en vivendes. El que s'entén per vivenda és la vivenda habitual, el poder anar a visitar a ta mare o visitar a alguns amics, però per desgràcia les penyes sí que vull llançar el missatge de que es deuen evitar, no?
Exacte.
Perquè Vila-real ha sigut un exemple durant el confinament, no? Ha sigut un exemple de responsabilitat i tenim que continuar tots junts en aquest sentit perquè seria una llàstima que poguera haver algun rebrot, no?
Sí.
en la ciutat i la gent tinga la mala imatge de que Vila-real durant una setmana que les festes han estat suspeses però hem volgut retre d'algun homenatge d'alguna manera, no s'han complit les mesures sanitàries o de seguretat que ens han ordenat.
Sí, regidor, arribats a aquest punt, m'agradaria saber si vostès, en col·laboració de la policia local, han fet algun dispositiu per controlar això, que tot el món estiga a casa i no es reunisca a les penyes.
Sí, hem elaborat audiovisuals, no?, que la gent possiblement reba per WhatsApp o veja a través de les redes, també una cunya que se podrà escoltar a través de la vostra ràdio, i el dispositiu de policia sí que, torni a dir, no?, també té que ser gràcies a l'ajuda de la responsabilitat de la gent, perquè sabem que la policia ara té que controlar també moltes coses, perquè recordem, es pot fer esport, la gent major pot eixir a passejar, les famílies poden eixir en els seus fills. Clar, ara, entre cometes, ja s'està fent una vida normal al carrer, però la responsabilitat és de tots, de portar la nostra mascareta quan toque, portar els guants, mantindre les distàncies i complint aquestes mesures, això passarà més ràpid. Si no ho complim i tenim un rebrot per intentar anar massa ràpid o per fer coses que no toca, ho lamentarem i seria una desgràcia per a Vila-real.
Per supost. Regidor, jo crec que una de les coses que també tirarem molt a faltar aquesta setmana serà el soroll de la música, de les xarangues al carrer, l'ambient de festa.
Sí, sobretot això, no, l'ambient de carrer, que crec que a Vila-real es representa molt l'ambient de les penyes, de les discomòbils, i sa germanor de tots els dies. També des de la programació s'ha preparat alguna actuació, no, per a que les xarangues també amenicen un poquet i tinguin aquesta visualització, perquè també ho estan notant, no? El no poder, sobretot en aquestes dates, que és quan més feina tenen, perquè sabem que en la nostra zona, diguem, des d'abril hasta setembre, octubre, és quan les xarangues, les orquestes i les bandes, quan més treballen, també és una forma d'ajudar-los, no?, a que tinguin aquesta visibilitat, i es farà algun tipus d'actuació de xarangues i de DJs a través de les nostres xarxes.
Perfecte, per a que puguen ballar des de casa, per què no? I per als més xicotets, per als més menors de la casa, també hi han plans, veritat?
Sí, també hi ha treballs de manualitats, diguem, no? També en plan decorar el balcó, com fer un ram de flors en paper per a fer aquesta ofrena virtual al nostre patró. Són actes que també és això, no? Que la gent que estiga en casa i vulgui fer algo en plan disfresses, vestir-se de penya, és tindre aquest sentiment, no, vilarrealenc, que diem a vegades, i recordar, pues, l'ambient que haguem estat amb els nostres amics o les nostres famílies en la penya i al carrer, una forma de veure i sa llum, no?, que tots estem esperant ja a poder veure.
Ahir també van mantindre vostè i l'alcalde una reunió telemàtica, no?, amb l'Associació Taurina, per donar-los una ajuda a totes aquestes penyes que han comprat ja els bous per a aquestes festes. De quina manera es va ajudar?
Sí, vam fer una reunió amb totes les penyes taurines de Vila-real, junta a la comissió del BOU, que està dins de la Junta de Festes, per a veure de quina manera ells havien tingut algunes despeses, no?, per a bous que hagueren eixit durant aquestes festes. Per sort, molts d'aquests bous estaven aparaulats, però no havien donat una senyal o no els havien pagat. Però sí que és de veres que des de l'Ajuntament pensem que les ramaderies que també estan passant-ho mal, no?, perquè no és el mateix que parlàvem a lo millor del tema musical, no? En esta zona sabem que els actes taurins en els pobles són molts i durant aquestes dates, pues, no podran celebrar-los. És una forma d'ajudar també a les penyes taurines de la ciutat, que són sis i abarquen a molta gent, i a aquestes ramaderies que ells s'havien compromès d'alguna manera.
Bé, regidor, gràcies per entrar avui i fer com un poquet de festa, no?, per animar a tota aquesta gent que està des de sa casa. Animem des d'ací, no?, a tot el món, que isca els seus balcons sempre, a que els decore i que ens anime un poquet esta setmana diferent de Sant Pasqual.
Sí, sobretot això, no?, recordar a la gent que tots els actes des de casa, que per favor, responsabilitat, que això Vila-real ho sap fer bé i ho ha fet bé estos dies, i que no tinguem una per desgràcia, una imatge que no és la que toca de Vila-real, i la gent no isca al carrer a fer o a celebrar les festes que s'han suspès.
Bé, moltes gràcies, regidor, i així el dissem, i per finalitzar, no, pues, visca Sant Pasqual.
Visca Sant Pasqual i visca Vila-real.
We'll be right back. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593. Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino 11.
Seguim a la 92.2 Ràdio Villarreal i ara anem a parlar dels empresaris de Villarreal i Castelló. Ell és Toni Criado, franquiciat de McDonald's Villarreal i McDonald's Castelló. Buenos días, Toni.
Hola, buenos días, Montse.
Cuéntanos, porque el próximo lunes abrimos McDonald's Villarreal y McDonald's Castalia.
Así es, así es. Este mismo lunes, en horario de 12:30 a 11 de la noche, vamos a abrir ya el restaurante de Villarreal y el restaurante de Castalia.
Uh-huh.
Vamos a abrirlos con los servicios de Macauto y de servicio a domicilio, por ahora. Los primeros días,
sí.
Aunque todavía no sabemos si estamos en fase 1 la semana que viene, pues
sí.
En principio nosotros, para no que no nos pase lo que la semana pasada,
para ser cautos,
preparamos y luego no,
correcto,
o luego sí y tal, pues lo vamos a preparar los restaurantes para abrir Macauto y servicio a domicilio ya el mismo lunes.
Muy bien, recordemos que tenemos abierto Ciudad del Transporte con los, sí, mismos servicios.
Así es, así es. Ya desde el martes pasado abrimos Ciudad del Transporte con Macauto y servicio a domicilio. Y bueno, y poco a poco pues la gente ha ido retomando la normalidad y ha ido cada vez pues yendo más,
claro,
a McDonald's, porque es verdad que todo el mundo nos lo estaba pidiendo, estaba deseando que volviéramos. Y bueno, hay que decir también, Montse,
sí,
que vamos a empezar con un menú un poquito reducido, ¿vale? Es que la nueva normativa en,
sí,
cocina y todas las medidas de seguridad que nos exige ahora la situación que vivimos, pues hace que el trabajo sea un poquito más complicado y para no incurrir en ser muy, muy lentos, pues vamos a reducir un poquito el menú y bueno, informaremos a los clientes según vayan viniendo, de qué cosas hay y qué cosas no hay, ¿vale?
Bueno, McDonald's tiene una gran variedad en productos, o sea, que sí. Si se eliminan por un tiempo algunos Exacto. menús, pues no pasa nada porque tienes mucho donde elegir, tanto como carne...
Todo lo clásico, correcto. Exacto, todo lo clásico, Monse, va a estar para todo el mundo, el Big Mac, McPollo, cuarto de libra, Mac Extreme, los nuggets... los bites, en fin, todos los helados, todas las bebidas, en fin, todo lo clásico que a todo el mundo le gusta, lo vamos a tener ahí para ir acostumbrándonos un poquito a esta nueva situación y luego poco a poco pues ya se irá normalizando tanto el horario como el menú.
Exacto. Bueno, si pasásemos a fase 1, el horario, o sea, los servicios, ¿se podrían ampliar tanto en Villarreal como en Castellón?
Sí, claro, por supuesto, la fase 1 permite el 50% de aforo de terraza, pero como te he dicho, Monse, nosotros sí. al principio, o al menos no vamos a organizar nada todavía para que no nos pase lo que la semana pasada. Sí. Es decir, nosotros el lunes, seguro, vamos a abrir Macauto y servicio a domicilio.
Muy bien.
¿Vale? Luego, a lo mejor, si no es el lunes, pues será el martes o miércoles, ya cuando sepamos seguro que las autoridades nos han permitido estar en fase 1, pues nos pondremos tranquilamente a preparar la terraza para acoger a los clientes, incluso también que puedan entrar para llevar, porque también en la fase 1 se puede entrar al restaurante a pedir y llevar.
Eso es lo que te quería comentar, porque también sí, tenemos la opción sí. de recoger.
Sí, pero ya te digo, el lunes no va a ser.
No va a ser.
El mismo sí. lunes.
Sí, por llevar
y
un poco más
martes,
de control.
Miércoles. Si luego martes, miércoles nos da tiempo, pues lo iremos preparando todo y ya está, y ya anunciaremos a todo el mundo, oye, que ya podemos, se puede sentar ya en la terraza con el aforo limitado, que ya se puede entrar para llevar, pues lo iremos informando. Pero de primeras no, Monse, porque sí. ya sufrimos la semana pasada el uh-huh. casco de primeros y luego no, y luego es que encima, Monse, es que hoy es viernes.
Sí, sí, sí. Y todavía no lo sabemos.
Todavía ni lo sabemos.
Exacto.
No sabemos ni a qué hora lo vamos a saber. Entonces, pues no es de recibo. No es de recibo.
Vamos
no
a ser prudentes.
Que tengamos que estar así. Exacto. Yo con prudencia voy a abrir, que todo el mundo pueda disfrutar ya de McDonald's. Con Macauto pediremos paciencia a todo el mundo. Esperamos hacerlo, como siempre, lo más rápido posible y lo mejor posible. Y bueno, y tengo a toda la gente, Monse, motivadísima, con una ilusión impresionante, con unas ganas de empezar, vamos.
Es verdad, eso es verdad, Tony, que tienen ya todos ganas de volver.
Sí.
Incluso te voy a comentar, por el compañerismo que hay entre ellos,
sí.
y la verdad es que tienen ganas sí. ya de verse de unos a otros y bueno, y de empezar, vamos a decir, la normalidad, entre comillas, pero bueno.
Así es. Si los clientes tienen ganas de que volvamos, los empleados, los trabajadores, te aseguro que vamos, que lo están celebrando
sí,
cuando
sí.
les mandamos vídeos con la información de qué tal, de que ya vamos a abrir la semana que viene, de que ya se van a incorporar a trabajar, de qué tal. Bueno, están locos.
Es que también es un respiro, porque estar
sí.
casi 60 sí. días es un respiro para esta gente joven, que son la mayoría gente
claro.
joven que trabaja
sí.
en McDonald's. Y claro, sí. los estudios, sí, por vía conferencia, vía como quieras, pero bueno, el trabajo, porque sabemos que McDonald's, muchos de sus chicos compatibilizan lo que es el estudio con lo que es el trabajo. Y que vosotros lo hacéis para que haya pues una armonía entre todos muy bien, pues la verdad
Exacto.
es que se necesita ese volver y esa, bueno, entre comillas, normalidad que decimos.
Sí, entre comillas, sí,
entre
sí.
comillas.
Así es, pues eso es.
Bueno, pues Tony, nada, el lunes estaremos ahí. Para los padres es una alegría porque, bueno, ya que tenemos esta situación, pues llevar a casa un McMenú es divino y los niños
Dios,
pues
un Happy,
un
claro,
Happy
claro.
Meal y los niños contentos. Sí. Pues Tony, que vaya
Desde
todo bien, que seguro que será así y el
pues
lunes volvemos a hablar la semana que viene a ver cómo funciona
Venga,
todo.
Fenomenal.
Muchísimas gracias
a todos y esperamos con toda ilusión a todo el mundo en McDonald's.
Gracias.
Ooh. Oh.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Hoy viernes nos apetecía tener un apartado de cultura divertido y por eso nos hemos puesto en contacto con la diputada provincial de Castellón, Ruth Sanz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, Ruth, ayer descubrí que la Diputación de Castellón ha puesto en marcha una web para recorrer desde casa los yacimientos arqueológicos de toda la provincia de Castellón. ¡Qué maravilla de página web habéis hecho!
La verdad es que sí, hay un trabajo muy importante y es una web chula y diferente, ¿no? Porque además yo que he visitado algunos de los yacimientos en persona, pues bueno, te hace verlos de una manera diferente, porque está la verdad que muy chulo y es muy muy didáctica.
¿Cuánto tiempo habéis estado trabajando en esta página? Porque además de imágenes, de poder visitar todos los yacimientos, también tiene su contenido histórico para informarnos.
Sí, la verdad es que esta página lleva 3 años en marcha. Lo que hemos hecho ha sido a actualizarla, poner algunas cosas, siguiendo poniendo información, y bueno, y ahora que de las que ya teníamos en marcha, pues hemos hecho un poco más publicidad, ¿no?, para que la gente se acuerde de que está y que puede ver cosas muy diferentes.
Sí, no, ahora que estamos un poco a lo mejor más aburridos, pues poder descubrir estas cosas que tenemos tan cerquita. Explíquenos usted más o menos cuántos yacimientos y por qué partes están repartidas.
Pues bueno, en la página web de Castellón Archaeologic se recogen como 6 itinerarios, ¿vale?, por toda la provincia, englobados por áreas, ¿no? Tenemos diferentes áreas y lo que podemos ver son yacimientos desde aquí, desde el Baix Maestrat. Yo ahora mismo os hablo desde Càlig, pues desde el Puig de la Misericòrdia o el Puig de la Nau de Benicarló y Vinaròs, o el de Santa Llúcia en Alcalá de Xivert, que si nadie ha estado, además de los yacimientos arqueológicos, es las vistas que también tienes, porque te das cuenta dónde nuestros antepasados empezaban a construir las civilizaciones, ¿no? Siempre en sitios altos, con unas vistas estupendas para poder ver, ¿no? Yo entiendo que si venía el enemigo, ¿dónde lo estaban? Pero bueno, hay también en la parte del Alcalatén Millars, donde hay muchas excavaciones también ya puestas en la página web. Tenemos en la Plana, en el Sports, que es decir, que hay en muchas zonas de la provincia, y esto al final recoge el trabajo que se está haciendo desde el Servicio de Arqueología de la Diputación de Castellón. En un principio, ahora en el mes de mayo, tenían que seguir excavaciones en diferentes pueblos de nuestra provincia, que ahora iremos trabajando según la fase de desescalada en nuevos yacimientos que en un futuro pues se irán incorporando, y lo que queremos es tener un recurso como es la página web, sí, pero que al final haga que la gente, ya no solo de nuestra provincia, sino que todos los visitantes que puedan venir a nuestra provincia pues tengan un aliciente más para venir y para descubrir cosas muy bonitas y que al final son parte de nuestro patrimonio histórico y que tenemos que poner en valor.
Sí, hay tanto construcciones desde la Edad de Bronce hasta villas romanas en esta web.
Sí, exacto. Y la verdad es que como lo ves en tres dimensiones, es que es espectacular. Yo creo que al final nos dan ganas, ¿no?, de visitar todas estas excavaciones.
Sí, pero eso es bueno, porque como este verano no tendremos sitios a los que viajar, es momento eso de descubrirlo y decir, pues este verano yo necesito descubrir todo esto que no sabía que estaba en mi propia provincia.
Sí, la verdad es que yo creo que este verano será importante, y también está trabajando desde el Departamento de Turismo de la Diputación de Castellón, mi compañera Virginia, pues en eso, en hacernos llegar que tenemos que redescubrir nuestra provincia, que somos 135 municipios en la provincia de Castellón y que tenemos cosas tan chulas como estos yacimientos que a lo mejor no sabíamos que pensábamos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con la misma técnica 3D que se ha trabajado en los yacimientos, se está trabajando también en el Castillo de Peñíscola.
Sí, eso iba a preguntarle.
Sí.
Por el Castillo de Peñíscola.
Sí, pues eso. Entonces, claro, también se ha trabajado en el castell de Pulpis y de Chivert, aunque están en constante rehabilitación. Pero bueno, se están haciendo otro tipo de trabajos que a lo mejor los teníamos previstos para el año 2021, y lo que hemos hecho ha sido adelantarlos a este año, porque como la gente no podía visitarlo, era más fácil trabajar en los sitios sin gente para acabar haciendo las reconstrucciones estas 3D.
Eso sí, al menos podemos viajar, aunque sea desde el salón de nuestra casa.
Exacto.
Diputada, bueno, hoy ya vamos a la fase de penaltis. No sabemos si pasaremos esa fase 1 o qué pasará, pero sí que...
Yo es que estoy en fase 1 ya, porque el norte de la provincia, ya sabes que el Departamento de Salud de Vinaroz estamos en fase 1, pero bueno, yo creo que, a ver, sea la fase que sea, lo que tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos es que esto lo estamos haciendo por nuestro bien, que más vale que estemos una semana más en una fase que después tengamos que ir tres fases atrás, ¿no? Yo creo que lo importante es que todos nos concienciemos, creo que estamos concienciados, creo que la inmensa mayoría de gente de la provincia de Castellón somos conscientes de lo que ha pasado y que creo que el esfuerzo valdrá la pena, y que después tendremos que hacer un esfuerzo también para visitar, pues eso, los pueblos de nuestra provincia y ayudarnos mutuamente, ¿no?, a que la economía también salga reforzada de todo esto.
Sí, en esta primera fase, supuestamente la cultura, ¿no?, ya empieza como a dar sus primeros atisbos. No sé qué medidas se han puesto de seguridad en los museos, en esos auditorios. No sé si nos puede contar un poco cómo se va a ir abriendo este espacio.
Bueno, la Diputación de Castellón, los auditorios son de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. Sí que lo que yo sé es que la programación por ahora no se iba a abrir, sí que la intención es abrir los museos, porque sabéis que los museos pues con menor capacidad sí que se podían abrir. Nosotros pues estamos pendientes de poder abrir el museo que tenemos, la sala de exposiciones de Les Aules, que está en la Plaza Les Aules en Castellón, enfrente del Palacio de la Diputación, que ahora mismo tenemos una exposición que inauguramos 2 días antes de del estado de alarma. Entonces, pues bueno, aunque he estado muchos días colgada en las paredes, pero solo la han podido visitar la gente 2 días. Y bueno, nuestra idea es cuando entre en fase 1 poder abrir la sala de exposiciones. Y ya después de esperarnos al resto de fases, pues por ejemplo, para abrir el castillo de Peñíscola y pues poniendo todas las medidas de seguridad que nos mandan pues ahora mismo el Ministerio de Sanidad, pues de capacidad, de que la gente no toque las cosas, que bueno, pues estamos trabajando pues tal cuando salen los BOEs, ¿no? Que creo que ahora mismo es uno de los libros más leídos, libros entre comillas, por la gente. Pues vamos acoplando pues lo que nos diga el BOE a lo que tenemos que hacer en nuestras competencias.
Pues sí, al menos aparte de caminar y dar vueltas entre la naturaleza, pues también podremos dar esos paseos culturales, aunque sea, ¿no?
Exacto. Sí, sí.
Bien, diputada, pues muchas gracias. Desde aquí dejamos también el recordatorio de que las personas que deseen pueden entrar a la página de los yacimientos arqueológicos, que es www.castellonarqueologico.es. Y muchas gracias, diputada, por habernos ayudado a recorrer, aunque sea de manera virtual, estos espacios en este momento.
Pues muchas gracias a vosotros.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Al groc, el paper d'alumini, les llaunes, els brics, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
En estos moments tan dificultosos per a tots, des de l'Immobiliària Meseguer, demanem a tota la ciutadania del nostre poble ser molt forts. Quedeu-vos a casa i pensem que este poble i este país, al llarg de la història, han superat sempre totes les circumstàncies més complicades. I esta vegada també ho aconseguirem.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
¿Això què és, Maria?
No ho coneixes?
Sí, sí, conec, però...
Ui, escolta, jo crec que la gent, al escoltar la capçalera, no, que hem ficat, jo crec que s'adonarà de lo que anem a parlar, no? O tu no ho saps?
Sí, sí.
Sí? Sí. Però jo volia que me cantares esta cançó que està sonant darrere.
Maciel.
Maciel, per supost.
1968.
Viatgem poc al temps, no?
La tricicleta.
Bé, pues es diran què fan estes loques, no? Estes boches que estan fent. Pues molt fàcil, i és que demà tindríem que celebrar el Festival d'Eurovisió, però com tot en el món, pues s'ha paralitzat i Eurovisió enguany no es podrà fer. Pues és lo que n'hi ha. Però sí que és realitat que ens agraden molt les cançons d'Eurovisió, sí. N'hi ha moltes que són molt emblemàtiques, i com avui teníem ganes de festa, anem a fer la nostra festa especial, veritat, Montse?
Pues sí, perquè n'hi ha cançons que són recordades, n'hi ha cançons molt boniques d'Eurovisió, i a més, com són festes de Sant Pasqual, pues aquests també ens donarà per ballar.
Bé, es comencem en la primera de les cançons internacionals que va guanyar al 2012. A veure si se recorden de quina és. Canta, que no, t'estem escoltant.
Jo cante a soles.
Sí, no?
Quan estic a soles.
Per què m'has ficat esta cançó?
Perquè m'encanta.
Sí?
És una de les d'Eurovisió, de totes les que jo he seguit durant anys, que és la que més m'agrada, que és la d'Euforia de Lorenz. Del 2012 va ser, sí, la guanyadora. O sigui,
Sí, per Suècia. Sí. La veritat és que esta va ser molt coneguda, la van ballar tot l'estiu, en totes les ràdios, sí, sonava, sí. Es va ficar, va ser el número 1 durant tot l'any.
A més, és una de les cançons, jo crec que més s'ha sentit, perquè és per a... Maria ja me diu que no, per a molts públics.
I esa no és la cançó que més s'ha sentit que ha guanyat Eurovisió. Però bueno, esta...
una de les que més.
Però la que va sonar ara, segur que la canteu tots a casa. Viatgem al 1974 amb ABBA i va guanyar Suïssa, sí, gràcies a esta cançó.
Waterloo.
Ta.
Maria està ballant el Waterloo, home, que
clar,
li encanta.
Clar. Home,
que
sí,
encanta.
A mi...
Ja han passat anys, en 1974.
Sí, però jo crec que ABBA és un grup que sempre ens agrada. A més, és la cançó que ens acompanya tots els dies, bé, mamma mia. I aquest, sí, grup ens, bueno, acompanya tots els dies.
La veritat és que no hi si després un altre grup que siga tan seguit a cançons antigues com ABBA. Perquè,
amb, bueno, respecte dels Beatles, no?
Boniem, els Beatles. Sí, però que... bueno, va ser un dels grups més destacats i que encara ara se balla en moltes sales de festa.
I ara venim molt propet amb una balada molt bonica que va canviar la manera de cantar al Festival d'Eurovisió.
Si un dia algú pregunta per mi, deix que vivi.
La primera vegada que va guanyar Portugal el festival va ser amb ell, amb Salvador Sobral i el seu tema Amor pelos dois, que la veritat és que és una balada preciosa. És que Montse, a ella no li agraden les balades, entonces ella les balades no li agraden.
A mi m'agrada ballar, ja no se pot ballar, Maria.
Em fica una careta, com que no?
Això, no.
Sí?
N'hi ha que ballar i ballar.
No. Ah, abraçar, pa dormir, podem ballar.
Pa dormir, pa prendre el sol, pa... però ballar, aquesta cançó no és.
I però és més, molt bonica.
Vaig a dir una cosa. Aquesta és de molt prop, perquè és del 2010,
sí.
Aquesta cançó.
Clar. Home, és que... A mi
bueno, però tu me comentaves que després este xic va tindre problemes.
Home, sí, clar, el cor va tindre problemes i tot el món es va volcar. Però ara, si te pareix bé, a veure, jo en el nostre company Javi Mata encara no he coincidit massa així dins d'esta ràdio. Però de lo poc que he conegut d'ell, jo crec que és molt rockero.
Molt rockero.
I per això li anem a ficar una cançó, perquè el rock també està a Eurovisió.
Brudes Pristin, és molt...
The saints are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. Lost come the red thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now made a soul. All we need is lightning with power and might.
Esta cançó és de Mata, Mata,
A tope. Finlàndia el 2015 va arribar a l'escenari, no?, d'Eurovisió, amb uns monstres que es diuen Lordi, que això va plenar de fum i d'espectacle i foc l'escenari, no?, amb el seu títol Hard Rock Aleluia.
Jo quan els vaig veure vaig pensar, aquests seran els guanyadors.
Home, va ser espectacular.
Per apostar en escenari, que va ser tremenda, i van quedar tots i això què és? Va ser tot lo diferent a lo que fins a aquest moment era el Festival d'Eurovisió. I seguim amb més cançons, no, Maria?
Te compran porque te vendes. La veritat és que Espanya sempre participa, però sempre ens portem molts poquets punts, no? Este és Miki de l'any passat amb la seva La Venda, que va anar a Israel, i la veritat és que va quedar molt malament, pese a que la cançó és molt bona i les orquestes espanyoles es encanten.
És que ahir, Maria, n'hi ha algo més.
Més. Per això anem a fer un repàs de les cançons que més se s'agraden d'espanyoles, no?
Espanyoles.
Es comencem amb la teua?
Pues sí, a mi m'agrada aquesta de Pastora Soler, que és del 2012, i recordem que no va quedar molt malament, ella.
No.
En el seu any. O sigui, bueno, no va quedar molt malament perquè si no haguera guanyat Pastora Soler, però va guanyar Eufòria.
Sí.
Loren, perquè és del mateix any.
Pastora Soler va quedar en el puesto número 10 i des d'aquest any sols Ruth Lorenzo ha quedat en aquest lloc, diguem.
Sí, des de més... Han quedat d'aixina un poc.
Li hem dedicat a Javi una cançó i com avui li hem fet un colp d'estat a la ràdio a Susana, pues per a ella volem que també balli.
Ah, no, pues.
Quantes noches vagando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti.
¿Y aquesta qui és, María?
Pues com no, li anàvem a dedicar a la nostra companya Susana Vivo Cantando de Salomé, que el 1969 també va quedar al primer lloc amb el Regne Unit.
Sí, perquè se van quedar empatats.
Quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti.
Però...
En l'any 91... Qui va estar?
Això és diferent, però sí? Com a tu no t'agrada ballar pega.
No, a més no m'agrada este tampoc.
No?
Cantant.
Bueno,
no és dels que més m'agraden.
No te pot agradar Sergio Dalma i el seu bailar pegados es bailar.
No, no me he hecho mal.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Pero si esta es la canción del Mewine. Ah, pero eso a mí me agrada. Él es canción sí, dulcetes.
Sí. A mí no me agrada mucho, pero bueno. Este va, ell va quedar en el quart, puesto. Home. I li van donar-se'n de 9 punts, o sigui que ho va tindre bé.
Bailando solo.
Tú bailando en tu volcán. Y a 2 metros de ti. Bailando yo en el polo.
Bé, jo crec que esta també la coneixen.
Rosa d'Espanya.
Perquè si algú va canviar que vesquerem el festival d'una altra manera,
sí,
va ser Operación Triunfo i la seua Rosa i Europe's Living a Celebration.
Rosa d'Espanya?
Home, per supost.
I la seua coordenar? Chenoa, Bisbal...
Jero, Gisela i David Bustamante.
I David Bustamante.
Ah, això... La taula periòdica de física i química no me recorde, però d'aquestes coses, d'aquestes coses sí, ho sé molt,
És que mos ha gravanyat.
Bé, però si te pareix bé, acabem esta ronda eurovisiva amb la cançó que ens anava a representar en guany, que era el nostre Blas Cantó, i n'hi ha una notícia de dir, no? Molt trista.
Sí, el dia d'ahir va faltar son pare en 49 anys per el Covid-19 i bueno, ell pujava a les redes socials en una foto d'ell quan era xicotet en son pare en 49 anys, Maria.
Quina llàstima.
Per Covid-19. O sigui, era el seu representant i ell dia que allí on estiguera sempre estaria en ell.
Bé, la deixem sonar un poquet per a fer-li també un homenatge des d'ací a Blas Cantó. Esta es la canción de Blas Cantó, muy coneguda, la de El no soy yo. No,
sí,
es la de
Blas
Universo.
Cantó
que
va a estar así a Villarreal.
Ah, también. Es sí, que así, porque sí, Homera
sí,
Bella,
sí,
chicas.
Sí, sí, sí.
Pues mira, ¿no te parece?
En festes, festes va a estar.
¿En San Pascual?
Yo creo que sí que va a ser en San Pascual.
Y
per
qué
recordar
no
que sí.
Escoltar un soroll molt mític que estaría pasando fa un ratet.
Ah, la crida.
Quan es van comunicar la suspensió de les festes de Sant Pasqual 2020, el primer pensament i sensació va ser de tristor, per no poder viure les festes patronals del nostre poble d'una manera activa.
Però degut a les circumstàncies actuals i tot el mal que està produint aquesta pandèmia de Covid-19, sabem que és la millor decisió, per la salut de tots i per respecte a tots els afectats.
Sabem que tot passarà i que, quan tots i totes ens tornem a trobar ponent-nos en fortes abraçades, serà senyal de gran èxit.
Per això, ara és moment de quedar-nos a casa. I volem demanar-vos als vilarrealencs i a les vilarrealenques que compliu amb l'objectiu de reduir el número de contagis.
Volem donar les gràcies al senyor alcalde, al regidor de festes i a la resta de corporació municipal, igual que a tots els membres de la Junta de Festes i de la Comissió de Penyes, pel suport rebut en tot moment.
La meva cor d'honor i jo hem afrontat la notícia amb l'optimisme que mereix aquesta circumstància tan excepcional. I aquest mateix optimisme és el que volem transmetre a tots i totes, per a que junts i més units que mai superem aquesta crisi. Sabem que el nostre moment aplegarà i complirem el nostre somni de ser proclamades reina i dames de la ciutat de Vila-real, igual que aplegarà el moment de tornar a eixir tots al carrer i honrar els nostres patrons, Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia.
Ara és moment de gaudir dels nostres, de dedicar temps a estar en la nostra família, ja que ens hem adonat que el temps és el més valuós que podem dedicar.
Sense oblidar-nos de la importància de la paraula festa,
que malgrat aquests moments que estem vivint, es aporta la il·lusió i l'esperança que tots necessitem.
La Junta de Festes i la Comissió de Penyes està treballant per oferir-nos una programació on tots i totes ens unim des de casa a aquesta iniciativa.
No anem a quedar-nos sense concurs de paelles, empedrats, ofena, cavalcada, la nit de la xulla, el concurs d'allioli i moltes coses més que viurem enguany des d'una perspectiva diferent.
Ara és moment d'esperar, de veure com evoluciona aquesta situació i de cridar pels nostres balcons visca Sant Pasqual i visca la Mare de Déu de Gràcia. És moment d'estar a disposició dels que més ho necessiten, de mostrar una gran responsabilitat i estima cap a tots els ciutadans de Vila-real i la resta del món. Per això, volem animar-vos i transmetre esperança. Tot això passarà. I mentrestant, demanar-vos també que rebeu aquest missatge amb gran afecte i estima, però sobretot, que ens quedem tots a casa.
I aixina ens acomiadem avui. Un bes, un abraç molt fort a tots els ciutadans de Vila-real. Disfruteu com faríem habitualment.
I la gent que no sigui de Vila-real pot disfrutar també, també de les també, festes.
També.
Clar que sí.
O sigui que, Txelo, Montse, una, dos i tres.
Visca Sant Pasqual!
Estem ací en la plaça de Sant Pasqual.